tiempo. Noticias. David Solans.
Bona tarda, són les 4. Tunísia anuncia el tancament de mesquites mentre els turistes marxen en massa del país. El govern ha decidit tancar 80 temples a mans de clergues salafistes hores després que l'estat islàmic s'atribuís l'atemptat d'ahir. Van morir 39 persones en un hotel turístic del sud del país. Tunísia s'esforça a extremar les mesures de seguretat, però no hi ha res a fer per salvar la temporada turística. El president de l'Associació d'Agències de Viatges, Martí Serrate, confirma que la gent ja no vol viatjar a Tunísia. N'ha parlat a RAC1.
Ja van haver una sèrie de trucades perquè la gent, clar, tot això és preocupant, i a partir d'aquest dilluns la gent que tenia reserves iniciarà el procés d'anul·lacions, com és lògic, i després, doncs, si algú havia pensat en aquesta destinació, doncs, evidentment, doncs, bueno, canviarà una mica l'opció, no?
A part del tancament de mesquites, s'esperen més retallades de llibertats a Tunísia. El president de Tunísia ja ha advertit que l'Estat adoptarà mesures sense precedents que no es van voler adoptar quan hi va haver la matança al Museu del Bardo. Més qüestions. Irene Rigau s'alia amb les comunitats autònomes que no governa el PP per frenar la LOMCE. La consellera d'Ensenyament diu que s'hi ha compromès per presentar conjuntament una proposta de paralització al nou ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo.
Nosaltres continuarem treballant perquè d'aquí a l'inici de curs puguem veure alguna modificació en l'àmbit de la LOMCE perquè puguem preservar el nostre model educatiu. Nosaltres continuarem treballant amb les altres comunitats que no estan governades pel PP per poder presentar al ministre aquells elements claus que entenem que s'haurien de frenar.
Volen enviar la proposta al ministre abans de l'inici de curs. La demanda inclourà sobretot aquells elements claus de la llei educativa que més ataquen els models educatius propis i les competències. La Pride Parade, a punt per posar una pinzellada de color morat a Barcelona. A aquesta hora comença la festa prèvia i la desfilada arrenca a les 6 al Paral·lel. L'organització convida tot el públic a vestir alguna peça morada per denunciar l'assetjament a l'escola de gais i lesbianes. Aquesta edició del Pride espera atraure un quart de milió d'assistents, segons el seu director, Joan Igual.
Bueno, els 240.000 jo penso que és el que haurem de superar, d'usuaris durant aquests 10 dies. Tampoc es tracta d'una qüestió de xifres, es tracta de que no hi hagin problemes, de que tot funcioni, de que la gent s'ho passi bé.
La festa d'aquesta tarda culminarà a l'Avinguda Maria Cristina. I el Tibidabo segueix la festa dels 15 anys de RAC1, avui amb 2.500 oients convidats per la casa que tenen l'accés lliure i gratuït fins aquesta nit. Des del Parc d'Atraccions de Barcelona, Nil Sant Martí.
Ambient de gala al Tibidabo, malgrat les altíssimes temperatures a aquesta hora, el logotip de RAC1 s'ha escampat per tots els racons del parc en una jornada que ha comptat amb els treballadors de la casa repartits per tot el parc d'atraccions. Un exemple, el de Blai Morell, que s'ha enfilat a l'avió malgrat el seu vertigen.
Ho havia demanat, s'ha esclau l'avió i ja estic patint una mica, estic una mica cagat. Jo us ho dic. Estic una mica cagat, va. Però jo quan era petit mai pujava a l'avioneta.
Ja.
Bàsicament perquè tenia bastanta por.
Haguessis preferit pujar a la talaia o què?
No, li deixo als valents.
La festa segueix ara amb llargues cues en algunes atraccions, com la Mina d'Or, que és la més aquàtica, o el clàssic Hotel Kruger.
I ara els esports. Amb l'Oriol Pablo.
Joan Laporta ha anunciat que Johan Cruyff s'implicarà en la seva campanya electoral perquè està motivat amb idees i amb ganes de fer coses. El precandidat a les eleccions del Barça ho ha dit en un acte amb una penya a Santa Coloma de Gramenet. Laporta també ha aprofitat per agrair el suport que fa uns dies li va mostrar Pep Guardiola. El motociclisme, polèmica entre Marc Márquez i Valentino Rossi pel desenllaç de la cursa de MotoGP.
L'assegurança de moto del RAC t'ofereix aquesta informació.
Circuit d'Assen, Quim Salvador.
La victòria s'ha decidit en una última xicana en què tots dos han topat. Valentino Rossi, que anava al davant, ha volgut tancar l'avançament de Marc Márquez i després de la topada, mentre el català traçava l'últim revolt molt lent, Rossi ha anat recte per la grava i ha pogut guanyar la cursa. De moment, la direcció de cursa no ha admès cap veredicte que pugui canviar el resultat, però les paraules de tots dos en roda de premsa indiquen que hi ha maneres molt diferents de veure-ho. Márquez afirma que ell ha fet la xicana perfecta i que se sent guanyador. Rossi, en canvi, diu que ell ja estava dins de la xicana, que la seva traçada era la bona i que s'han anat fora de la pista perquè Marc Márquez l'ha embestit. A aquesta hora de la tarda, Honda estudia posar una reclamació oficial per la maniobra, però de moment no ens consta, no hi ha confirmació de que aquesta protesta hagi estat presentada per Honda a la direcció de cursa.
L'assegurança de moto del RAC t'ha ofert aquesta informació. Truca al 902-307-307 i contracta l'assegurança més completa sense pagar més. RAC, amb tu, als moments clau.
En bàsquet, Felipe Reyes ha renovat amb el Real Madrid per dues temporades fins la 2016-2017 i aquesta nit a les 9 es disputa la final del Mundial d'Hockey Patins entre Espanya amb 9 jugadors catalans i l'Argentina.
I el temps, el sol serà el protagonista d'aquesta tarda. Tan sols hi haurà núvols decoratius en punts de muntanya i les temperatures seran de rigorós estiu amb màximes rondant els 35 graus a l'interior del territori. L'onada de calor ens seguirà acompanyant demà i aquesta pròxima setmana. Això és tot per ara i tornem d'aquí una hora al punt de les 5.
RAC 1. Soc Sebastià d'Arbó, l'autèntic. A l'hora que m'escolteu, no importa. L'important és que el dissabte, diumenge, de 1 a 3 de la matinada, sintoniseu RAC 1, on misteris es fa present. I l'hora del misteri, de la màgia, de l'ocult i tot el món fantàstic.
Misteris amb Sebastià d'Arbó.
Dissabte, diumenge, de 1 a 3 de la matinada, teniu una cita amb misteris i amb RAC 1, on tots som 1. Fantàstic.
Prou, concentrat.
De mort James Horner, que és el compositor de grans bandes sonores de Hollywood. A molta gent el nom els sonarà, a d'altres els hi sonarà menys. Però més enllà del seu nom queda el llegat, que és un dels llegats més impressionants de la història del cinema mundial pel que fa a bandes sonores. Horner s'ha treballat amb la seva avioneta al sud de Califòrnia, guanyador d'un Òscar per aquesta banda sonora, la de la pel·lícula Titanic. Per aquesta pel·lícula també va guanyar un altre Òscar per ser l'autor d'aquesta cançó. Heart Will Go On amb Celine Dion. Aquest matí volem fer un repàs a l'extens catàleg musical que ha deixat Horner amb gairebé un centenar de bandes sonores. Per això hem convidat el Toni Vall. Hola, Toni, bon dia.
Què tal? Bon dia.
I també ens acompanya Joan Pedrol, professor d'Història de la Música Cinematogràfica de l'ESCAC i administrador de la revista Dirigido Post. Bon dia també i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, Joan.
Què ha suposat James Horner per la història de la música recent, Joan?
Bé, jo, parlant del James Horner, jo diria que tindríem de parlar de dos personatges. Per un costat, el James Horner com persona, i l'altre, el James Horner com compositor. Com a persona, ha sigut una persona, un home sempre que ha tingut bastants problemes amb els seus col·legues de professió, perquè se l'han tatxat de potser una mica envejós, una mica una persona molt, molt egocèntrica, una persona que vull dir que tenia pocs companys, etc. No? Només cal dir que quan va haver un festival de música de cinema de Tenerife, que cada any s'està celebrant ara, van venir molts compositors americans i llavors hi vaig voler fer una pregunta: quina opinió tenien ells dels James Horner? I jo suposo que, clar, com siguin tots membres de la mateixa professió i tal, doncs es van protegir entre ells, però no van voler donar la seva opinió, perquè, com deia, ha sigut una persona sempre que ha tingut poc companyerisme amb els seus col·legues de Hollywood. En canvi, com a compositor de bandes sonores, has de reconèixer, tindria de dir que hi ha potser dos Horners. Els Horners d'aquest tipus, el Horner intimista, que per mi és el que m'interessa més, és el Horner que va fer pel·lícules com Testamento Final, com la primera versió de La sombra de l'actor, amb l'Albert Finney i el Tom Courtney, o també la pel·lícula en què va inaugurar la seva relació amb el director Jean-Jacques Annaud, que va ser la de L'ombre de la rosa. Per mi tenen bandes sonores molt interessantes, més que aquest James Horner que va fer pel·lícules com, per exemple, Star Trek II, L'aire de Khan, Star Trek III, En busca de Spock, i tantes pel·lícules d'aquest tipus de pel·lícules èpiques d'aquell moment en què hi havia un James Horner sinfònic, que és el que va seduir sobretot a la gent jove.
Fem un repàs, si us sembla, algunes de les moltes bandes sonores de Horner. Sí. Comencem per acabar suposar el seu debut, que és aquesta. Up from Death, l'any 79, i el mateix Horner també va ser el compositor de la banda sonora de la pel·lícula The Lady in Red. Que no hem de confondre amb la pel·lícula de Stevie Wonder, de la Mujer de Rojo.
No? Sí.
Uns anys més tard, com ara comentava el Joan, el 82 va fer la seva primera incursió a la saga Star Trek.
Exactament.
Ell va ser el compositor de la banda sonora d'aquesta Star Trek 2, La ira de Khan, i un parell d'anys després també va posar la música de la tercera part de la saga, Star Trek 3, En busca de Spock, dirigida per Leonard Nimoy. Va ser el pas definitiu de la seva carrera?
Sí, 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 sens dubte. Suposo que és les pel·lícules que van iniciar-lo, catapultar-lo cap a una, diguéssim, categoria de compositor de bandes sonores reconegut, molt reconegut, jo diria que potser el més... pel gran públic, no? Dius, que diguin un compositor de bandes sonores dels últims 20 anys, és molt probable que la majoria de gent digui James Horner, no?
Sobretot per la gent més jove, potser, no?
Efectivament, per la banda sonora de Titanic, per les pel·lis de ciència-ficció que va fer durant molts anys, els anys 70 i 80, com tinc aquí la llista, és impressionant, Cocoon, per exemple.
Ara sentirem primer, anem a sentir Leyendas de Passión, any 94.
Molt reconeixible.
Molt reconeixible. Cocoon, dirigida per Ron Howard. El 95, Mel Gibson l'escull per posar la música a Braveheart. O la gran superproducció de James Cameron, que va ser, o que és, Avatar. L'any 88, dirigida per Ron Howard novament, Willow. Una mente maravillosa, una nova col·laboració amb Ron Howard l'any 2001. I encara una altra col·laboració de Ron Howard el 2001 amb Apollo 13.
Va estar nominat el mateix any dues vegades per Apollo 13 per Braveheart a l'Oscar. No el va guanyar. I després, poc després, va guanyar ja per Titanic.
És allò que comentava, que li va sentar moltíssim malament de que no guanyés. Va ser l'any que va guanyar a Luis Enrique Bacalov per la pel·lícula Eo Cartero i Pablo Neruda, però que ell es veia ja com guanyador segur, sobretot per Braveheart, no? Aleshores, vull dir, són coses també bastant nominades altres vegades, com per exemple en Campo de Sueños, per una cançó d'aquella Phoebe y un Nuevo Mundo, em sembla. És a dir, va tenir bastantes nominades. I una de les últimes va ser per Casa d'Arena i Niebla, em sembla, que també va estar nominat, etc. Però vull dir que...
Sí, m'estàs dient, Joan, que, per exemple, interpreto, per si tenies gelos, que devia tenir uns gelos terribles de John Williams, per exemple.
Home, és que, evidentment, va ser un gran imitador del John Williams, va ser un gran imitador del Jerry Goldsmith. Quan començava, la gent, els crítics, se li va comentar moltíssim que autoritzava moltes músiques que no eren originals seves. És a dir, que autoritzava música clàssica adaptada sinfònicament per les seves bandes sonores.
Sí, plagis.
Exactament, que imitava realment amb el John Williams o amb el Jerry Goldsmith. I fins i tot es va arribar a dir, es va calcular que els títols finals, els títols de crèdits finals de Star Trek 2 i Star Trek 3 eren exactament igual, amb els mateixos segons. Eren exactament iguals i idèntics, no?
Del famós aquest Parabarà, n'heu sentit a parlar, no? Segur, Joan. Que és a Facebook hi ha una pàgina que es diu El Parabarà de James Horner, que és el mateix fragment musical com ell l'utilitzava més o menys... igual en moltes bandes sonores. No. Com un recurs d'estil que ell feia servir i li deien el Parabarà de Horner.
Però atenció, més bandes sonores. Va posar el 2005 la música de la pel·lícula de Banderes amb Catherine Zeta-Jones, La màscara del zorro.
Explica la llegenda una mica que per la banda sonora de Titanic va ser el James Horner qui va anar a buscar Celine Dion perquè cantés la cançó principal, My Heart Will Go On, i diuen que ella no estava gaire per la labor, perquè diguéssim, venia una mica rebotada de tres experiències com a cantant de bandes sonores, i al final, una mica amb certa desgana, va dir, vale, va. I un dia, improvisadament, la va gravar amb el Horner i tal, sense saber que allò seria la bomba que va ser després, no?
El mateix 2005 també va posar la música d'una pel·lícula infantil juvenil que està molt bé, que es diu Jumanji.
Home.
Ara, estem parlant d'un senyor que bàsicament tenia nominacions, perquè efectivament, com comentava el Joan, va guanyar dos Òscars per una pel·lícula, que era Titanic,
la cançó i la banda sonora.
Un parell de globus d'or. O sigui, no va guanyar res més. Ara,
però va estar moltes més vegades nominat. I jo, fins i tot, jo comentava que quan ara l'última pel·lícula que es va veure d'ell, estrenar d'ell, que era L'Último Lobo, jo podia adelantar una possible nominació al César dels pròxims anys, si és que figura ja, perquè era una banda sonora potser de les més interessants que ha fet últimament. Perquè jo sí diria que és un senyor que, vull dir que, a partir de Titanic va quedar una mica com ja tenia el doble Oscar, que és el que volia, aleshores el que va fer després era continuar aquest sinfonisme, per exemple, la pel·lícula aquella de Enemigo a las Puertas, una pel·lícula que dura, una banda sonora que dura 70 minuts, jo me'n recordo que als 3 o 4 minuts estava mirant jo el rellotge dient, i tinc d'aguantar encara 65 minuts més de música pesada, perquè és que no deia melodies ni res, sinó intentava fer un sinfonisme que, vull dir, que clar, no? Vull dir, per això et dic que és una persona controvertida, evidentment sento moltíssim la seva mort, perquè, vull dir, més amb aquesta mort d'accident i siguent tan jove, no? Sí, però, vull dir, va ser una persona... va ser una persona, vull dir, en aquest cas, vull dir, que molt controvertida musicalment.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Això és el nom de la Rosa. Estem parlant de la mort aquesta matinada amb accident de James Horner, el compositor, un dels grans compositors de bandes sonores de Hollywood, als 61 anys d'edat. Ho estem fent al costat del nostre crític, el Toni Vall, i també en la companyia d'en Joan Pedrol, professor d'Història de la Música Cinematogràfica de l'ESCAC. Horner també va participar en una de les pel·lícules de la saga Alien.
La segona.
Això...
va ser una de les nominacions a l'Oscar que va tingué, aquesta per Alien.
De James Cameron, perquè és curiós veure que era un director de fidelitats, a pesar de tot, perquè va treballar molt amb James Cameron, Ron Howard va ser el compositor de confiança, Jean-Jacques Annaud, el director francès, El nom de la Rosa, Enemigo a las Puertas, i l'última pel·li per la qual va fer la banda sonora, L'Último Lobo, que abans deia el Joan, també era de Jean-Jacques Annaud, o sigui que era un tio...
I a més amb unes curiositats... Si tu mires l'extens catàleg de pel·lícules que tens i de bandes sonores que tens aquí davant i que ha composat, ha participat gairebé en 100 pel·lícules, que estem parlant d'una barbaritat, eh?
Sí, sí.
Però, per exemple, l'any 83 va composar la música de 8 pel·lícules. El 88, el 93 i el 95, 6 pel·lícules cada any.
Semblava l'Ennio Morricone de la bona època, eh?
Però com és possible aquesta productivitat? Com es treballa una banda sonora?
Bueno, jo suposo que, evidentment... És un equip de treball, tens d'estar molt en contacte amb els teus... Ell pot ser que escrigui les músiques o els temes principals, llavors pot tenir tot un equip d'orquestradors que són els que li acaben de fer la banda sonora. A part d'això, hi ha el director musical de l'estudi, hi ha el director orquestal, encara que ell era, composava i dirigia, eh? Amb els seus discos posa sempre Music Composed and Conducted by James Horner. Era el director. El que passa que sí, va haver moments en què tenia realment una capacitat de treball molt, molt intensa, i en la qual treballava, com dèiem abans, tant en pel·lícules més de caire intimista com en pel·lícules més èpiques, espectaculars, de ciència-ficció i tal. Una altra pel·lícula que no hem comentat abans va ser Nuestros Maravillosos Aliados, que aquí el títol anglès era Battery is Not Included, una mena, com deia molt bé el Joan...
El Toni,
perdona. És que com són tants germans em faig un lío, sí. Perdó.
L'òpera
una variació de Cocoon, quasi, no és veritat.
Sí. Uh-huh. Però fixa't el que tu deies, Jordi, l'any 95, quines són les bandes sonores que vam posar, eh? Jade, Apollo 13, Casper, Braveheart, Balto, Jumanji.
Importants, que són primers títols tots.
Ara parlaves del concepte parabarà.
Sí.
Toni? És a dir, és una característica de les seves bandes sonores que el compositor feia servir per donar més tensió en moments puntuals. Fem un recull de les més conegudes dels parabaràs, mira, de James Horner, Avatar. Enemic a les portes.
Parabarà.
La tormenta perfecta. Troia. Willow. Ara. La màscara del zorro.
Podríem dir que és quasi el seu leitmotiv, no?, en aquest cas, o que fa distingir-lo. Podria dir un detall, si no t'importa, Jordi, de la Màscara del Zorro, que, si te recordem, va fer com, per donar un aire espanyol a la pel·lícula, va fer com una mena de zapateado, que la gent va riure bastant, eh? Per donar aquesta sensació de, vull dir, que la cosa es passava a la Califòrnia espanyola i tot això, vull dir, una mena de cosa que, tac, que realment era una mica un punt ridícul, però bueno.
Acabem. Passarà la història del cinema Hollywood?
Sí, jo penso, evidentment, que passarà com un dels grans imitadors o...
Home!
Jo penso que sí, imitadors del John Williams i també com un compositor, potser en aquest cas, que també ha sigut imitat després per altres compositors més moderns. Ha fet una mica de pont, diguéssim, entre el John Williams i els compositors més actuals, no?
Toni, ara hem de quedar molt pendents. Tinc moltes ganes que arribi la cerimònia dels Oscars per veure si quan surten allò in memoriam surt la imatge seva, si el xiulen o l'aplaudeixen o ja
s'ho paguen. O si fan un popurri de parabaràs.
O fan...
No? Igual. Igual se'ls invada.
És curiós, eh? Home, el parabarà diu molt a favor d'una manera de fer bandes sonores.
Això t'ho pots mirar tant des d'un sentit una mica punyon, diguéssim, dient, hòstia, el tio repetia més que l'all, o en el sentit positiu de tenia una marca d'estil, un leitmotiv, una manera de fer.
És que és això, jo penso que els grans compositors, si en aquest cas potser em contradic, però els grans compositors de la història de Hollywood, com podia ser també un James Horner, tenen totes la seva marca de fàbrica. Per exemple, pensem en un Bernard Herrmann, pensem en un Miklos Rossa. L'estil del Miklos Rossa és tan característic, igual podríem dir d'un estil de l'Ennio Morricone, per exemple, quan fa les músiques eròtiques, la veu femenina i tal. És a dir, que els grans compositors són grans i són perquè tenen un estil determinat. En el cas del James Horner pot ser aquest parabarà.
Aviam, si et demano, Joan, ara que aprofitem que tinc aquí, que ets un dels grans experts que hi ha sobre bandes sonores, permeta'm, eh? Quines són les tres millors bandes sonores per tu de la història del cinema? Les tres millors bandes sonores per tu de la història del cinema. Aviam, una.
Aviam, una et diria, evidentment, com a cinema clàssic, et diria, és inevitable, Lo que el viento se llevó.
O sigui, Lo que el viento se llevó per tu...
De Max Steiner.
Sí, un moment, per què exactament?
Mira, si començo per... Mira, a part de la quantitat de temes diferents, la quantitat de música que té la pel·lícula, que si la pel·lícula dura 3 hores i mitja i ben bé 3 hores i quart en banda sonora, el Max Steiner va treballar amb 5 grans orquestadors, s'injectava cada nit benzadrina per tenir força, per poder composar la banda sonora. A part d'això, hi ha molts temes, hi ha els 4 temes dels 4 personatges principals, 4 temes secundaris, que són el del pare de l'Scarlett i el pare de la Mami, la criada negra, el tema de la nena, de la Bonnie, que mora, i després el tema d'aquella prostituta amiga del... que és el tema de Belle Watling, que era aquella prostituta amiga del Clark Gable, aquella pel·li roja i tal. A part d'això, tot això està aglutinat pel gran tema de Tara, que és un dels temes que s'ha dit sempre que és com el símbol del cine. Més a més, temes secundaris, com el tema de la migdiada, quasi al principi de la pel·lícula, que es veu que el rellotge, que estan dormint, etc., les noies, que les fan dormir i tal, és un tema preciós, aquell, que només se sent en aquell moment. Oh. I a part d'això, hi ha totes aquestes variacions de temes del nord i del sud de la pel·lícula, variacions, etc.
Una, segona pel·lícula.
Evidentment, l'obra mestra de la música cinematogràfica, pel meu gust, és la del Bernard Herrmann, de Dentro los Muertos, Vértigo.
Vértigo.
Vértigo, vull dir, és una banda sonora, vull dir que avui en dia... El Hitchcock, exactament. Crec que des del tema principal, els temes diferents, jo vaig estar a San Francisco fent una ruta de... T'ho encén exactament tot, es veu el cementiri que hi ha i tot. Aquesta és una meravella. Això és una meravella. Aquests títols de crèdit és...
Forma part ja de la història de la música.
Això no et cansaries mai de sentir-ho, ni sentir la música aquesta, ni sentir la pel·lícula. A més, hi ha molts temes diferents, preciosos tots.
I la tercera?
La tercera jo potser diria, com banda sonora que inaugura una mica el cinema modern, jo diria, i tot un estil de música diferent, jo diria la del Henry Mancini, de Desayuno con Diamantes. A part de la famosíssima cançó Moon River, lo interessant és escoltar la música que hi ha, a part de la melodia de Moon River, que va inaugurar tota una sèrie de músiques electroacústiques basades en Stockhausen i tal, i aleshores, pues, no sé, sorolls com, per exemple, quan ells entraven en un puesto i a la Audrey Hepburn obria un interruptor de la llum, feia com una mena de soroll, una sonoritat. Era una música molt interessant, que jo diria que és la banda sonora que ha inaugurat el cinema modern.
És curiós que no m'hagis dit cap, que és aquesta. Williams, del Mancini. Home. Que, per cert, no me n'has dit cap de Williams, eh?
No, perquè el John Williams, el gran mèrit del John Williams, pel meu gust, va ser el tornar a imposar arrel de la Guerra de les Galàxies, de l'episodi quart, que tothom diu la Guerra de les Galàxies, però que en teoria es tenia de dir Una Nova Esperança, A New Hope, va ser tornar a posar de moda la música clàssica dels anys 40, basant-se en una pel·lícula, en el tema principal d'una pel·lícula, que només s'ha vist per televisió, que es diu King's Row, i que es va dir aquí Abismo de Passión, una pel·lícula en la qual intervenia el Ronald Reagan i tal, una pel·lícula riu que només s'ha vist per televisió. El tema aquell és molt famós i si tu escoltes... Jo a vegades als alumnes de l'ESCAC els he posat aquest tema de la pel·lícula King's Row, que és una pel·lícula de l'any 42, i el primer que us diria, què us recorda això? A John Williams. A quin John Williams? El de la Guerra de les Galàxies o el de Superman? Dic, per què? Sabeu per què? Perquè com en aquells moments, abans dels anys 77, hi havia molta música basada en cançons, música de rock, etc, etc, ell va voler tornar a posar de moda aquest tipus de banda sonora sinfònica, sí, clàssica, en temes pels personatges, sobrellant l'acció, i llavors es va basar en el tema de King's Row de l'Eric Wolfgang Korngold, un gran compositor, per tornar a imposar aquest tipus de banda sonora clàssica.
I si demano una banda sonora de John Williams, la consideres que és la banda sonora...
Home, com la que va trencar molt Yes és realment la de Star Trek 4, la Guerra de les Galàxies, perquè va ser la que va imposar...
Star Wars 3.
La 4.
O sigui, la
primera que es va estrenar, que era a l'episodi 4 de les trilogies, diguéssim, saps?
La primera de la segona
trilogia.
Exactament. La primera de l'any 77.
La típica. Per mi és la que va inaugurar tot això.
Ja de la història, no del cinema, de les nostres vides.
Però ara veuries que si et posés el tema de King's Row, del Korngold, veuries que s'assembla moltíssim.
Com es diu? King's?
King's, que és el nom d'un poble. King's Row.
King's Row.
King's Row, és el nom del poble. Aquí, per televisió, es va dir Abismo de Passión, no es va estrenar mai, i us aconsello sempre, si alguna vegada la pesqueu per televisió, que la veieu en versió original subtitulada, perquè quan la van doblar en castellà van borrar tota la música original.
És aquesta? Potser, aviam, si és aquesta...
Aquesta és. King's Row.
Veus, està bé.
Això és Williams puro. Des de nit, Williams va ser Korngold puro, És igual que... Per això, el Williams es va inspirar en aquesta banda sonora de l'any 42 per tornar a posar de moda aquest tipus de banda sonora clàssica.
Carai, quina masterclass hem fet avui de bandes sonores.
Com vulguis, ja ho saps.
En aquest cas, de la figura, primer he començat parlant de James Horner, després de les grans bandes sonores hem acabat parlant del mestre de mestres, segurament, del cinema actual encara, de Hollywood musical, com és el John Williams. Gràcies al Toni Vall.
Un plaer.
Quan s'estrena tot? És clar que demà és festa, no és festa a Madrid, per tant s'estrena tot divendres, com és normal, no? Efectivament. I el Joan Pedrol, administrador de la revista Dirigido, però sobretot és professor d'història de la música cinematogràfica de l'ESCAC. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Jordi, per haver-me convidat, i quan vulgueu, encantat de tornar.
Gràcies.
Refresca't amb la garnatxa blanca de D.O. Terra Alta al segon eclipsi de garnatxa blanca dissabte 27 de juny a Vilalba.
D.O. Terra Alta, vins amb cos i ànima. Més info al 977 42 12 78 i segueix-nos a Facebook i Twitter.
Amb el suport del Departament d'Agricultura i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, Europa inverteix en les zones rurals.
Ara que arriba la calor, refresca't amb la targeta del Club Subscriptors de la Vanguardia.
Amb un 2x1 a l'Illa Fantasia, a Aqua Brava, a Aqua Diver, 10 euros de descompte a Aquòpolis Costa Daurada.
I si vols posar-te en forma, gaudeix de la piscina, pàdel, tennis i altres activitats a les extraordinàries instal·lacions d'esports UB durant 3 mesos per només 63 euros.
Què dius? Que encara no tens la targeta del club?
Demana-la ara a subscriptorsdelavanguardia.com. Recorda que pots sol·licitar gratis fins a 6 targetes per cada subscripció.
7 del matí. Són el despertador. Obro els ulls. L'esmorzar, el nen a l'escola, la feina, corro a dinar, la reunió de les 4, 60 correus per contestar, massa trànsit. El punt avui, el teu moment d'independència diari. A partir de diumenge, edicions a Barcelona, Camp i Ebre, Girona, Lleida i Maresme.
He oído que interfieres en nuestro trabajo.
Els morts tenen molt a dir.
¿Y cuál es ese trabajo, Josh?
Yo planto almas.
Sempre que hi hagi algú capaç d'escoltar-los.
Han torturado y le han aplastado el cráneo.
Gabriel Byrne és Quirk.
Aquí no hay sitio para ti.
En aquesta gran sèrie de la BBC. Aquest diumenge a la nit, a 8 TV, oberta a tothom.
Mundo Deportivo t'ofereix en exclusiva una espremedora de palanca Brixton per preparar sucs d'una manera neta, ràpida i còmoda. Gràcies a la palanca, espremerà sense esforç fins a l'última gota de les taronges. Aconsegueix l'espremedora Brixton per només 29,99 €. La cartilla, aquest cap de setmana, només a Mundo Deportivo.
RAC1 i Fira de Barcelona presenten dimecres 1 de juliol el Tot és Possible us porta al BIF Barcelona.
Som-hi? Endavant.
El Saló de les Solucions i Oportunitats per fer créixer el vostre negoci o impulsar nous projectes, propostes, opcions, solucions innovadores, nous plantejaments per a les empreses i emprenedors. Trobeu el que necessiteu per tirar endavant noves iniciatives amb el Tot és Possible de RAC1.
Recordeu,
dimecres dia 1 de juliol
de 2:45 to 4:00 p.m. especial Tot és Possible.
Amb Elisenda Camps, en directe des del Saló BIF Barcelona. RAC1. Tots som u.
Així sona.
Reconcentrat.
Catalunya és on més divorcis i separacions s'han fet en el que portem d'any. De fet, segons les dades més recents del Consell General del Poder Judicial, els primers mesos d'aquest 2015 les demandes de divorci i de separació han augmentat un 4,3%. Amb aquestes dades, obrim avui un consultori per resoldre els dubtes sobre separacions, divorcis i tots els problemes derivats amb en Ramon Tamborero, advocat de Dret de Família. Bon dia, novament, i benvingut, Ramon.
Hola, bon dia, què tal?
No sé si és una causa-efecte d'una certa millora econòmica?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Fins a els últims 4 anys, o 5 anys, jo diria, es va paralitzar una miqueta el número de causes o de divorcis que es presentaven. Dic divorcis perquè és molt raro que avui en dia alguna persona presenti una demanda de separació. Es presentaven més demandes de modificació de sentències. El senyor que tenia de pagar una pensió s'havia quedat sense feina i demanava modificació de pensions. En canvi, quan anava i preguntava, em vull divorciar, i li deies, tens de sortir de casa, li donen els fills a l'altra part, tens de pagar una pensió, etc., deia, potser quedaré com estava, no? Dit d'aquesta manera, sí que és cert que va haver una certa paralització en el número de demandes. Però, en tot cas, sempre hi ha hagut. O sigui, no podem... Espanya és un país que socialment ha acceptat molt bé dintre de la nostra societat la figura del divorci.
Clar, hi havia molta gent que suposo que també devia aguantar només per la crisi.
Sense dubte. Això que deia...
No, aguantem quan... perquè és que no ens podem permetre aquests luxes.
Sí, cuando el dinero no entra por la puerta, se va por la ventana. Però no s'anava per la ventana, per la finestra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Anem a alguns dubtes ja que tenim aquí. Per exemple, el Xavi de Barcelona ens truca. Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Tu diràs.
Ara mateix em separo de la meva dona, ¿vale? Però clar, visc al pis de mons pares. Els fills de tota la vida de mons pares. Però, clar, acabem de tindre un fill. A l'abril vam tindre un fill i, clar, no sabem... Jo no sé quina és la meva situació. I, clar, no sé si ja pot reclamar el pis que està inscrit al nom dels meus pares o què.
I teniu contracte de lloguer?
No, diguem que me l'han cedit a mi per fer-lo servir jo, diguem-ne.
Doncs, inicialment, si no hi ha acord, perquè d'entitat dels acords pots fer el que vulguis, el que sí que és cert és que si li han donat, si al nen li donen l'ús, la guarda a la mare, li donaran l'ús de la vivenda probablement a la mare. El que passa és que quedarà els drets dels avis, que són els propietaris de l'immoble, per dir, escolteu, vosaltres estàveu en una situació que era una situació de que no teníeu cap contracte de lloguer i per aquest motiu jo no vull que aquesta senyora es quedi aquí. Tindria d'iniciar un procediment per desnonament d'aquesta persona i aleshores això significaria que el jutge tornaria a estudiar el cas per veure com tu pots ajudar a les necessitats del sostre on viurà el teu fill. Però efectivament inicialment és molt probable que el jutge, si li dona la guarda del fill a la mare, li donguin l'ús de la vivenda i paral·lelament els que surten malament són els savis, que són els propietaris de la vivenda.
Gràcies, Xavi, gràcies.
Gràcies, bon dia.
Hi ha coses que dius, tens un... O sigui, els teus pares et cedeixen el pis perquè vagis a viure amb la teva jove. Tens una criatura i sí, és cert, la custòdia la té la mare, i resulta que el pis que és dels pares que te'l cedeixen perquè ets el fill passa a la jove. Vull dir, em sembla, perdó, que la llei és injusta.
El que passa és que tot es pot durar la volta, eh?
Perquè
també hem de pensar que el pobre nano tampoc té cap culpa de que estiguin en aquestes condicions. Deixem que li digui dos coses. La primera, es podria demanar... El que passa és que els advocats moltes vegades no ho fan. Jo ho he fet algunes vegades i ha sortit bé. Jo puc oferir, a canvi de que no li donguin l'ús de la vivenda, que és dels meus pares, a banda de la pensió d'aliments, puc constituir, per dir alguna cosa, un aval bancari per dir, escolti'm, jo asseguro la vivenda del meu fill mitjançant el lloguer d'un pis similar, una part del cost d'això, que el pagaré jo.
Val.
Això seria un motiu per fer-ho. I després una altra cosa. Moltes vegades la gent el que no pensa és que això pot passar. Vostè m'ho acaba de dir ara mateix. Clar, però la gent no pensa que passarà. Aleshores, una de les coses que jo aconsello és...
Quan però és que estàs dient una parella que inicialment s'estima. Que una parella inicialment s'estima.
Si no penses en què passarà després.
Clar.
Sí, però la primera qüestió. Gent que estigui en aquesta condició. Catalunya és molt habitual. Els avis deixen el fill al pis perquè se'n va viure amb la jove, etc. Una de les coses que s'ha de fer. Contracte de lloguer. Facin un contracte de lloguer. Perquè almenys, quan acabi aquell contracte de lloguer, els avis diran, sigui el que sigui allà, escolteu, s'ha acabat. Si no hi ha contracte de lloguer, és el que provoca que els pobres avis estiguin al mig de tot un sidral que no tenen cap culpa i que ho havien fet amb tota la bona fe. Facin contractes de lloguer.
Xavi de Barcelona, un altre. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diràs.
Aviam, igual la consulta és fàcil per aquest senyor. Jo estic separat des de fa 7 anys i vull canviar el meu estat a divorciar. Tenim parella nova, tots dos, des de fa ja una sèrie de temps. Jo vaig tindre que sortir de casa i continuo pagant hipoteca. I tenim un règim de conveni que és, si bé la custòdia que en ella està bastant repartit. I volia aconseguir la custòdia compartida i un nou conveni que a mi també em permeti doncs, cuidar el futur no només meu, sinó del meu fill, d'una forma directa, no indirecta. Com ho veu?
Dos opcions. Opció A, la més fàcil, que estiguin d'acord, arribin a firmar un nou document.
No és el cas.
Solució
no
B, la més habitual. Ella no vol donar-li el dret d'ús de la vivenda, ni tampoc de la guarda compartida, etc. Vostè té d'anar amb un procediment judicial on vostè demana la modificació de la sentència prèvia. És a dir, en qualsevol moment una sentència de divorci o de separació es pot modificar per variacions substancials que es donguin. Pot ser una variació substancial simplement el fet de que el fill, quan es van divorciar, tenia 2 anys i que avui
4,
té 8, i que avui té 10 o té 9.
11,
efectivament, això és un motiu prou important per dir, escolti'm, quan tenia 3 o 4 anys tenia d'estar amb la mare, etc.
Sí,
ara podria demanar una modificació exposant al jutge, mitjançant el seu advocat, que vostè està en condicions de cuidar del nen i tindre el nen dintre del règim de guarda compartida que vostè pot proposar, que pot ser per setmanes alternes, per quinzenes, com vostè vulgui.
Molt bé, Xavi.
Sí, intentant variar en el mínim possible el seu règim actual.
Sí, es pot fer.
Molt bé, Xavi.
Molt bé.
Gràcies, que vagi bé. Anem al Bages, a Manresa. Isabel, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diràs.
Bon dia. La meva pregunta és, bueno, fa 10 anys que estem separats, però divorciats no. El paper de divorci no el tenim. I llavors, en cas de viudetat, tant d'una part com l'altra, com afecta això?
És exactament igual que estigui vostè separada o que estigui divorciada.
És el mateix?
És el mateix, exactament el mateix. És a dir, per al jutge ja no viuen junts. En el cas de la Seguretat Social,
sí.
El fet és que dependerà molt de si vostè està rebent en aquest moment o no algun tipus de pensió. Fixi's el que li dic, per vostè. Si només rep pensió per als fills,
sí,
canvia tot. Vostè rep alguna pensió per vostè?
No.
Doncs aleshores vostè no té cap dret a pensió de viudetat, perquè això es va canviar en el seu moment. Abans,
sí.
Tu tenies dret a demanar una pensió de viudetat en funció dels anys de convivència amb la persona que ha premort.
Ah, ara ja no.
Ara, per demanar aquesta pensió de viudetat, vostè tindria de demostrar que vostè rebia d'aquest senyor una pensió per vostè. I amb aquestes condicions sí que la podria demanar, amb una proporció i que es dividiria amb la nova dona que pugui tindre aquest senyor, etc, etc.
I el paper de divorci per què serveix?
Doncs vostè, el paper, el que vostè té de fer és, si vol demanar un divorci, és la dissolució del vincle, perquè vostè encara està casada, i aleshores es quedaria vostè divorciada, és a dir, amb possibilitat de tornar-se, si vol, a casar-se. Però només, pràcticament, en la pràctica, només serveix per això.
I prou.
Molt bé. Isabel, gràcies, eh?
Molt bé.
La Susana, la Susana pregunta que el maig del 2014 el meu exmarit va apel·lar la sentència que m'otorgava la custòdia dels nens. Maig del 2014, eh? Ens van dir que tindríem resposta al cap d'uns 11 mesos, però ja som al juny. És normal que encara no sapiguem res?
Sí, sí, és normal. Això, d'on és aquesta noia?
De... no ho diu.
No ho diu, però és d'aquí, de Catalunya,
sí,
segurament.
Sí, segur.
Potser que sigui de Barcelona.
Sí, sí.
Doncs qualsevol recurs d'apel·lació que s'interposi contra una sentència de primera instància a Barcelona, per exemple, això va a l'Audiència Provincial de Barcelona, on hi ha dos seccions especialitzades, la 12 i la 14. Tant una com l'altra, la mitjana que en aquest moment tenim d'un recurs d'apel·lació estarà entre els 14, 16, 18 mesos per resoldre el tema.
Molt bé. A la Maria, des de Barcelona. Hola, Maria. Maria. Canvio. La Maria no hi és. D'aquí uns moments la recuperarem, si podem, i si no, ho deixarem estar. Un oient que demana anonimat diu que vol fer unes consultes. La primera, els convenis reguladors diuen que poden variar-se si hi ha canvis substancials. Què s'entén objectivament per canvi substancial? En aspectes econòmics hi ha alguna taula reguladora admeses pels jutjats?
Sí, i no és una taula reguladora, simplement que hi ha el canvi substancial. Fa una estona un oient ens trucava i ens deia el tema del canvi de guarda compartida. Doncs si hi ha un canvi, imaginem un senyor que quan es va separar o es va divorciar de la seva dona, doncs estava treballant fora d'Espanya o estava treballant viatjant tot el dia. Ara l'han canviat de lloc de treball i està treballant normalment dintre d'un horari normal, doncs es pot dedicar al nen. Això seria un motiu. Un altre motiu substancial des del punt de vista econòmic podria ser la variació per raó de que ell no tingui els mateixos ingressos que tenia quan es va separar o divorciar, o bé que ella, l'altra part, doncs de no tindre mitjans de vida, doncs hagi començat a treballar, etc. Un altre motiu substancial és si jo estic passant una pensió a la meva exdona, doncs i ella s'ha tornat a casar o està tenint una relació continuada, una convivència marital amb un tercer, se li acaba també la prestació compensatòria. Va. Això és un motiu. Un altre, i acabo,
sisplau.
Un senyor i una senyora que diuen el pis te'l quedes tu, vale, però el pis és meu. Si aquesta senyora està sola i inicia una relació nova amb una tercera persona, això seria un motiu per treure-li també l'ús de la vivenda familiar.
Val. La Mar diu que el meu ex no veu els fills de 16 i 12 anys des del setembre de l'any passat. No se'ls volen portar els caps de setmana que li toquen ni les quinzenes d'estiu. Tampoc es preocupa per ells. Jo tinc la custòdia. Es pot treure tots els drets que té com a pare i que en cas que a mi em passés alguna cosa podria fer servir?
No, és molt complicat, això. Miri, per molt que jo li vulgui regalar en aquest moment aquesta ampolla que tinc, si vostè jo li dono i vostè no em dona la mà, això caurà. És a dir, això és un dret que té i si no vol forçar a l'obligació de veure els nens, etc., és molt complicat. Una altra cosa és que si ell està incomplint les seves obligacions com pare des del punt de vista econòmic, ella sí que podria demanar embargament de sous, etc., i també podria anar per la via penal per incompliment d'una sentència. El que passa és que és molt raro que una persona presenti una demanda penal contra el seu ex per raó de que no estigui veient els nens, etc. És un tema molt delicat per fer-ho anar per via penal. No?
Anem acabant. La Mireia, el meu pare, està separat i està vivint un pis de renda antiga de l'Eixample de Barcelona. Té una parella que s'ha empadronat a casa seva ja fa uns 3 anys per poder fer un tractament al clínic, però no viu allà. Si li passés alguna cosa al meu pare, ella podria demanar la pensió de viudetat?
I ella conviu com parella, no està casada?
No,
doncs jo entenc que no pot demanar absolutament res.
La Maria, ara sí, des de Barcelona. Hola, Maria.
Hola.
Què tal? Molt bé.
Mira, la meva pregunta és, si una parella està separada i tenen la compartida, si el pare té la criatura, ella pot saber si se'n va de viatge, en quin medi viatge, o sigui, perquè, o sigui, li pregunta i no... O sigui, no n'hi ha bon... com t'ho dic jo?
No, ja l'entenc.
No tenen relació, llavors, pues clar, no li diu pues, si va amb avió, no va en tren, o el que sigui. Això és obligatori saber-ho o pots fer el que vulguis mentre estàs amb ell?
No, a veure, si li han donat una guarda compartida és perquè en principi es suposa que és una persona que té capacitat per tindre un mínim de sentit comú. Que li tinguis sempre d'informar. Estaria dintre d'un deure moral. Igual que vostè li digui, quan me'n vaig a Andorra, me'n vaig en cotxe, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Però anar per via judicial per obligar-li a dir com anirà a fer el viatge, quan vostè li demani al jutge que vol que li digui perquè ell no li vol dir... ell ja ha tornat de viatge. És a dir, no ha servit absolutament de res.
Va. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Maria. Gràcies. Que vagi bé a tu, bon dia. Li agraeixo a Ramon Temporero que avui novament ens hagi acompanyat aquí al món a recuperar tantes explicacions. Només una última pregunta. Normalment, les parelles separades, en percentatge... no, en percentatge, vull dir, en general, es porten bé?
Sí.
Es porten bé?
Sí.
O sigui, els casos aquests més...
Són els que surten als diaris, a la premsa, etcètera, etcètera, etcètera. La gent... està acostumada i sap que... Li dono... Doni'm 20 segons. Hi ha una magistrada a Mataró que quan dicta una sentència o quan acaba un conveni de mutu acord, els hi diu, felicidades, señores ciudadanos. Ell és de Madrid. I diu, ara agafin aquest paper, on posa tot, van a casa, obren un calaix, el que vulguin, i el posen a dintre. I no tornin mai més a mirar-ho. Parlin.
Moltes gràcies, senyor Temporero. Ens sembla una magnífica lliçó per part d'aquesta magistrada. Gràcies, que vagi bé.
Reconcentrat. Sí. Doncs ja tenim aquí el Pere Cullell i l'Enrique Figueredo. Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Segons un estudi de l'Observatori Atento, la meitat de les persones que dormen al carrer han estat víctima d'alguna agressió. La meitat. En gairebé un terç d'aquests casos, els agressors eren menors d'edat que sortien de festa. A la Crònica Negra d'avui volem repassar alguns casos d'aquest fenomen tan trist com real. Enrique, comencem parlant de casos concrets i recents, perquè no fa gaire hi va haver una agressió d'aquest tipus a Barcelona, no? Què va passar?
Sí, va ser així. Va ser 8 adolescents d'entre 12 i 16 anys, doncs van ser localitzats pels Mossos d'Esquadra la matinada del passat 7 de juny per haver agredit un captaire, una persona que viu al carrer, que normalment tenia el seu lloc per dormir al mateix barri on eren aquests nois, a la zona d'Horta, i va ser la seva manera peculiar de celebrar la victòria, el triomf del Barça a la Lliga de Campions. Ho van fer doncs, llançant-li ampolles de vidre que esclataven al seu voltant i que li van causar diferents talls. De fet, aquesta persona, la víctima, va ser atesa a l'Hospital Vall d'Hebron. L'home es va defensar com va poder, però els testimonis i la investigació va posar de manifest que no era la primera vegada que aquests nois s'enfrontaven o que maltractaven aquesta víctima. Ho havien fet en d'altres vegades i, pel que sembla, en aquesta mena de gust estrany, per definir-ho d'alguna manera, doncs els agradava veure com el sense sostre doncs, es regirava, es revoltava i els perseguia pel barri. Aquí m'agradaria detenir-me un segon i explicar que dels 8 menors localitzats pels Mossos que suposadament van participar en aquesta agressió a la persona aquesta que vivia al carrer, els dos més petits, els dos de 12 anys...
12 anys,
Sí.
Clar, és que estem parlant de 12 anys.
Clar, i aquesta edat és important remarcar-la perquè...
No els passa res.
Clar, no van poder ser ni detinguts, ni es va poder obrir amb ell cap procediment de tipus de justícia infantil o juvenil. Tenir 12 o menys anys et situa en una banda dels anomenats inimputables. Uh-huh. Això era una cosa que volíem aclarar. La policia només pot retenir-lo momentàniament i amb moltes garanties i esperar que un dels seus pares o tutors el vingui a recollir a la comissaria. I aquí acaba tot. Per sobre de 12 és diferent. Els altres sí, evidentment, que han entrat en el sistema penal infantil o juvenil i 5 d'ells es troben actualment en llibertat vigilada i sota supervisió de la Fiscalia de Menors.
D'aquest tipus d'agressions se n'ha detectat un augment d'agressions a captaires últimament?
Bé, de la feina que hem fet el Pere i jo deduïm que s'obren clarament dos camins, és el que hem detectat. Els Mossos diuen que no, i certes organitzacions no governamentals i que treballen en aquest sector diuen que sí.
No que no n'hi hagi, no sí que n'hi hagi, sinó si han augmentat o no han augmentat. I aleshores els Mossos diuen que no han augmentat i les organitzacions no governamentals diuen que sí.
Que sí, diuen que sí. La clau per entendre les dades dels Mossos És que els Mossos asseguren que des de fa anys aquest tipus d'agressions es mantenen estancades, que no han augmentat les denúncies. I aquesta és la clau. No hi ha més denúncies. Fins i tot els grups d'investigació que tracten aquest tipus de coses no han llançat cap mena de llum d'alarma. Però passem a l'altra banda, per dir-ho d'alguna manera. Algunes ONGs que treballen amb els sense sostres asseguren que els menjadors i punts d'assistència, que són llocs on ells poden recollir informació, detecten que aquests tipus de macabres, diguéssim, passatemps de certs joves estan proliferant. Asseguren que ho noten molt especialment els dilluns, just després del cap de setmana, que pel que sembla sol ser quan suposadament es concentren més aquest tipus de casos, suposo perquè es pot passar la nit de festa, etcètera, etcètera, que tot això pot provocar que hi hagi més concentració, hi ha més temps lliure i els joves es poden agrupar. Asseguren aquestes organitzacions que molts dels captaires decideixen no denunciar. Veiem dues visions. Ho posem sobre la taula.
Igual una està lligada amb l'altra. És a dir, efectivament, sí que hi ha aquestes agressions, però com que no es denuncien, els Mossos no en tenen constància i, clar, ja sabem que el món de les estadístiques és molt fred, no hi ha denúncia, no hi ha estadística, no hi ha cas. Clar, i clar, per això...
I els Mossos sempre tenen com a... I ens ho remarquen sempre, que ells la via que tenen d'informació més allà de la que puguin recollir les patrulles pel carrer i les unitats especials, doncs la principal guia d'informació són les denúncies. Podríem donar algunes dades més,
sí,
si et sembla. Mira, segons l'Observatori de Delictes d'Odi contra les Persones Sense Llar, Atento, una de cada tres persones que viuen al carrer actualment a Espanya ha estat víctima de tractes com a mínim vexatoris. Uh-huh. I una de cada cinc ha estat víctima d'agressions físiques, ja no de tractes vexatoris únicament. Aquest estudi està basat en entrevistes a 261 persones d'aquestes característiques, de persones que viuen al carrer, que han estat fetes a ciutats principals com Barcelona, Bilbao, Madrid, Sant Sebastià, Múrcia o Sevilla. De les 47 que van reconèixer haver estat víctimes d'agressions físiques, i aquesta clau, aquesta és una dada que encaixa amb tot el que acabem de dir, només 8 d'elles van presentar denúncia davant la policia.
Que és quan poden una mica tractar-se aquestes agressions. Després hi ha un altre punt, quan es poden tractar, que és per la seva bestialitat quan transcendeixen a la llum pública, no? Quan són tan bèsties, fins i tot en el cas de mort, que aleshores arriben a la societat, als mitjans de comunicació, i és quan es fa evident aquesta xacra. Per exemple, Pere, jo no sé si la nostra audiència recordarà aquell cas tan bèstia d'aquells nanos, em sembla que eren tres, que van cremar una indigent en un caixer automàtic.
Estic segur que ho recorden, en tot cas, refrescarem la memòria. Això va passar la nit del divendres, el dissabte...
Rosario, es deia. Rosario.
La Rosario, la Charo. La nit del divendres, el dissabte, el 17 de desembre del 2005, que tres nanos van entrar al caixer automàtic del carrer Guillem Tell, número 28, que hi ha a Sarrià Sant Gervasi de Barcelona, on dormia un indigent, que és la Maria Rosario, entrenar el petit, 50 anys. Uh-huh. Sense cap altre motiu que el de divertir-se, que van dir primer, o d'espantar-la, que van dir després, la van insultar, la van pegar, i finalment la van cremar viva, després de llançar-li a sobre dissolvent i quedar-li foc amb una cigarreta. Els tres agressors, els que es va poder identificar ràpidament i clarament amb les càmeres de seguretat del banc, eren Ricard Pinilla, de 18 anys, de Barcelona, Oriol Plana, també de 18 anys, nascut a Barcelona, però amb domicili a Saragossa, i Juan José, MR, menor, de 16 anys, de Barcelona. Tots tres eren nanos de classe mitja, sense antecedents. Es va certificar que els que van cometre l'assassinat van ser els dos més grans, perquè el més petit es va quedar fora del caixer.
Com va quedar el cas? Van ser condemnats?
Van ser condemnats. Els dos majors van ser condemnats a 17 anys de presó per assassinat amb traïdoria. De fet, eren 16 anys, més un altre any per desperfectes en el caixer. El menor en va complir 8 anys d'internament, que és la pena màxima que es pot posar a un menor, i 5 de llibertat vigilada. Al llarg del judici, els acusats, ja dit clarament identificats, van demanar una condemna per homicidi imprudent, perquè van dir que mai havien pretès matar la dona, sinó que només la volien molestar. Però va quedar provat que cap a 3 quarts de 2 de la matinada els dos joves van atacar la víctima, llançar-li de tot. Li van llançar una taronja, li van llançar una ampolla de plàstic, sí, amb restes de líquid, li van llançar 2 cons de senyalització viària. Allò que trobaven li tiraven a sobre d'aquella pobra dona. Després d'aquest primer atac, van marxar del caixer, la Charo es va tancar per dins, i aleshores és quan van fer servir el menor, que la indigent no havia vist, i que va fer gestos que l'obrissin. Uh-huh. Els altres dos estaven amagats, ja tenien un bidó de dissolvent de 5 litres que van agafar d'unes obres que feien a la vora. El bidó indicava clarament que era tòxic i inflamable. La dona es va obrir, es va tornar a estirar. Hem de recordar que la Charo era una persona alcoholitzada, malalta, ja irrecuperable, però no deixava de ser una bona persona. Va cometre l'error de refiar-se del menor. I això ens explicava l'Arturo San Agustín, que en el seu dia va investigar el cas i va escriure el llibre La noche que quemaron a la mendiga.
Bueno, això demostra que era una persona que, malgrat que havia caigut i que anava per... Bueno, que estava a punt ja de morir perquè estava alcoholitzada, etcètera, 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 era una persona que encara confiava en el pròximo. I la prova més clara és que va obrir la porta amb un noi que li va semblar que no era, que no formava part del, de la pandilla dels anteriors, i sí, demostra que era una bona persona, que encara confiava en la gent.
Com va anar?
Van entrar els dos nanos, li van llançar el líquid al damunt mentre ella estava estirada, sentada, i Pinilla li va tirar una cigarreta encesa, el que va provocar una deflagració, pràcticament va esclatar. Les càmeres de seguretat es veia una il·luminació blanca molt gran.
Tinc les imatges perfectament gravades en què no es veu, suposo que tampoc ho haurien ensenyat, no es veu com a ella es converteix en una bola de foc directament, però sí que es veu el reflex, una llum taronja molt
intensa.
Sí, sí.
El Rosario va patir gravíssimes cremades i va morir després de 24 hores d'agonia. Segons que es va saber després, aquests processats ja acostumaven a insultar i escopir a indigents, i ara havien agredit a d'altres, i en fet ho enregistraven en el mòbil. Segons el relat de la sentència, la conducta dels dos majors va anar increixendo, i diu textualment, increixendo y por turnos, distribuidos y aceptados por los intervenientes a modo de violencia jocosa, sin límite, en proceso de degradación ajena del más débil.
I recordo també les imatges quan just començaven a agredir-la, que un d'ells fa un signe absolutament despectiu de posar-se la mà damunt del nas fent buf, quina pudor que fa, que això també es va tenir en compte.
És que li deien això, fas pudor,
sí, sí.
L'insultaven, no, sense cap mena d'escrúpol. El tribunal també va condemnar a indemnitzar a la mare i a la filla de la víctima de la Charo, amb 46.000 euros. Uh-huh. Amb la mare no hi tenia relació, la filla sí, la trucava de tant en tant, però fixeu-vos que des de la mort de la dona fins que els seus familiars es van reclamar les restes, van arribar a passar setmanes.
Sí, perquè aquest cas, a banda de l'agressió en si, de si la violència juvenil, la violència gratuïta, la violència captaires, aquest cas, a banda de situar això, també va deixar anar una història humana molt intensa, que és la de la pròpia víctima, que és la de la Charo, que realment, quan es va saber que havia mort, també es va començar a reconstruir la seva història, i és una història realment impactant.
Sí, en un primer moment es va dir que la Rosario, la Charo, que era tota una senyora, perquè l'últim company sentimental, Lluís Riera, ho va declarar així al judici. Es va saber també que una decepció amorosa anterior va arrossegar la Charo al carrer. Primer es va dedicar a beure, després a caminar sense rumb, va arribar a passar pel psiquiàtric de Sant Boi. La Charo era una dona de 50 anys, de classe treballadora, no era una burgesa, com es va dir, una dona de classe treballadora, que havia treballat d'oficinista en un supermercat, que tenia alguns estudis, que parlava francès, però que la vida li va donar un tomb inesperat. I Arturo San Agustín explica que Charo es va convertir, de fet, en indigent per amor.
Es va convertir en un indigent per amor. A vegades es diu que l'amor és loco, i a vegades és veritat, no? Es va enamorar d'un jefe on treballava ella, i va haver un moment que la història romàntica s'acabó, la va deixar, i sembla ser que ella no va assumir aquesta ruptura, i a partir d'aquí pues fue por el pedre a l'abajo.
Aquesta és la història, sí, sí. Hi ha poca cosa més. Es va arribar a dir que era una senyora, perquè també va circular una fotografia on ella apareixia amb un abric de pell que
sí,
li havia regalat justament aquest
que
últim.
Que si era de classe alta, que tal.
No era així. La història és de la senyora convertida en indigent, va cridar l'atenció, però no és cert, és una història més, com n'hi ha tantes i tantes de gent que decideix rendir-se. Arturo San Agustín fa el retrat d'una part d'aquesta gent que viu al carrer.
Hi ha gent que vol desaparèixer del món. Hi ha gent que vol desaparèixer. Hi ha gent que li agrada viure al carrer i que encara no està malament del cap, eh? És a dir, que hi ha gent que ha elegit ese camino de voler ser lliure i sap que la vida se li acorta mucho perquè viure al carrer crema molt, no? I després, per altra part, la major part de gent són gent, sobretot a Barcelona, són gent amb malalties mentals i molta gent, la major part de gent arriba al carrer per una, després d'una separació matrimonial, la pèrdua del treball, no? I si s'emborratxen, no és pas perquè sí, no? Sinó comencen a emborratxar-se, comencen a beure vi perquè tenen por física. I llavors el vi els ajuda a adquirir una valentia que no, els dona una valentia que no tenen, no?
Miquel Sant Agustín, que tots podem acabar al carrer.
Sí, sí, i aquest cas és una prova evident. Doncs senyors, moltíssimes gràcies per acostar-nos a un nou cas d'aquesta crònica negra, el d'avui, com sempre, també molt interessant, i que posa de relleu això, que la violència gratuïta en els més vulnerables de la nostra societat, que són els que no tenen casa directament, doncs està més present del que ens pensem. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima setmana. Pere Cullell, Enrique Figueredo. Bon dia.
Bon dia.
RAC 1 Centrat amb Jordi Beltrán. RAC 1. Old MacDonald
had a farm. I-I-I-O. Malgrat se'n facin bones còpies, totes surten del model original, el primer. And on this farm there was a chick,
the prettiest chick I know. Els matins de dissabte i diumenge de 6 a 10, RAC 1 presenta La Primera Pedra, l'espectacle radiofònic original del cap de setmana, amb Jordi Margarit, esclar. I-I-O,
I-O. La Primera Pedra, el model original.
Eli!
RAC 1. Tots som...
Eli!